Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va declarar ahir en un dels moments més esperats.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No, no lo he hecho llegar.
No he hecho.
Nega que filtrés el correu electrònic en què la defensa d'Alberto González Amador, empresari i parella d'Isabel Díaz Ayuso, oferia declarar-se culpable de dos delictes fiscals per arribar a un acord i evitar un judici. També van intervenir agents de la UCO que posen en dubte el relat del fiscal general. L'acusació manté la petició de 4 anys de presó i 3 d'inhabilitació. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en demanen l'absolució. Es dijous 13 de novembre. I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes compartiran les dades bàsiques dels cribratges de càncer.
Es basaran en els tres indicadors fonamentals: quanta població ha participat en els cribratges, la taxa de detecció i la cobertura. La consellera de Salut, Manuela García, reclama a l'executiu central poder confiar en el bonus d'aquestes dades.
Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
Arriben a les Balears 257 persones migrants en 14 barques en només 2 dies.
La darrera en arribar han estat 7 pasteres interceptades ahir a Cabrera i Formentera.
Un incendi en un centre de menors de Palma va deixar ahir a hora baixa 14 ferits lleus. Cap d'ells ha hagut de ser hospitalitzat.
Fonts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que és l'organisme que gestiona el centre, han indicat que el foc s'ha originat en una sala de tutories de l'edifici d'acolliment per a adolescents tramuntans.
L'Ajuntament de Sant Antoni multarà els venedors i consumidors del conegut com a gas del riure.
A la Junta de Seguretat d'aquest dimecres ha reclamat al govern central que endureixi la normativa perquè els detinguts no quedin lliures en 24 hores. Marcot Serra és el batlle del municipi eivissenc.
Mentre no hi hagi més presència de policia de Guàrdia Civil, en aquest cas, i sobretot no hi hagi un canvi legislatiu com si passa a Regne Unit, que allí sí que està prohibit, doncs, mentre puguen anar a Esquerra una altra vegada, doncs, és difícil erradicar aquesta xacra que tenim en els carrers amb els oxinitros.
I aquestes darreres hores també vos hem explicat que els preus per volar a la península aquestes festes de Nadal ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat.
Un trajecte d'anada i tornada pot arribar a costar 350 euros amb descompte de resident, un miler d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag. Són dades de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, que ho atribueix a l'elevada demanda.
I avui és el dijous Bo d'Inca, coneguda com a Fira de Fires, la més important de Mallorca. En aquesta hora ja es fan els darrers preparatius i a les 10 es donarà el tret de sortida oficial a les mostres, l'agrícola, la ramadera, de comerç, el mercat pagès, de cotxes, camions i maquinària pesada. Ahir ja es va viure l'aperitiu amb el dimecres Bo.
Molta alegria i aquest temps que mos aprofita, tot el dia i demà crec que també.
Se pot veure més coses, ara ja realment també hi ha molta de gent, però anys enrere era el dia que podies veure més coses i disfrutar més de la festa que dels inqueros. Com aquell que diu, em matem tothom, o sigui, però això és un dimecres Bo, els inqueros sortim molt.
Hem vingut en el dimecres Bo perquè hem vingut a fer una volta per veure els animals, amb la nina petita, poc més, al final és fer una volta per firaires, menjar qualque cosa.
I avui també destacam una informació de servei. Aquest dijous i demà divendres es tanquen 3 trams de la carretera de la Serra de Tramuntana, la MA10. No es podrà circular des de la Font d'Esnoguer fins al Gorg Blau des de les 7 del matí, és a dir, des d'ara, i fins a les 5 de l'hora baixa per obres de reforç de l'asfalt. I en els esports, en voleibol, el Connecta Balear Manacor va perdre en el seu debut en una competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. En un partit molt emocionant i ajustat, els mallorquins varen caure per 2 sets a 3 contra l'AOK Zagreb croat. Els manacorins varen perdre els 2 primers sets per 21-25 i 22-25, però empataren el partit guanyant el tercer per 29-27 i el quart per 25-21. Els mallorquins no varen poder completar la remuntada i varen caure en el cinquè i definitiu per 12-15.
Són les 7 i 5 minuts del matí, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui quedarà vist per a sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets sobre l'empresari Alberto González Amador, que és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La d'aquest dijous serà la sisena i darrera sessió de la vista que s'ha dut a terme durant les dues darreres setmanes a la sala del penal del Tribunal Suprem. Acusacions, fiscalia i defensa podran exposar els seus respectius informes. Això l'endemà que el representant del Ministeri Públic defensàs la seva innocència durant la declaració en qualitat d'investigat.
García Ortiz va negar, va filtrat a la premsa el correu electrònic en què l'advocat d'Alberto González Amador admetia dos delictes fiscals del seu client i proposava un acord al Ministeri Públic. Per respondre a les preguntes, el fiscal general de l'Estat es va llevar la toga que duia posada des que havia començat la sessió.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No, no lo he hecho llegar.
No he hecho.
García Ortiz va contestar les qüestions plantejades per l'advocacia de l'Estat i va assegurar que no coneix els periodistes que varen rebre el correu filtrat i també que esborra tots els missatges del seu telèfon mòbil cada mes per motius de seguretat. El fiscal general va fer referència a la notícia falsa que va difondre el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, que era la fiscalia que oferia un pacte a González Amador i la qualificada calúmnia. També va fer aquesta reflexió final.
Antes de entrar en la sala, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
García Ortiz no respongué a les preguntes de l'acusació particular exercida per l'advocat de González Amador i de les 6 acusacions populars, entre les quals hi ha una associació de fiscals, el Col·legi d'Advocats de Madrid, Vots i diverses entitats associades a aquest partit polític. Els acusats de deslleialtat.
Això va ser l'hora baixa, però al matí varen declarar els agents de la Guàrdia Civil que varen escorcollar el despatx de García Ortiz. Una de les qüestions més rellevants va ser sobre l'esborrat de missatges, clau perquè impedeix que hi hagi dades empíriques sobre si va ser ell qui va filtrar aquest correu electrònic.
A través del remitent del correu s'ha pogut establir que el fiscal general va rebre el mail hores després que ja el tinguessin els periodistes que el varen publicar, fet que descartaria que fos Álvaro García Ortiz l'autor de la difusió. Ara bé, un agent de l'UCO ho va posar en dubte.
El correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59. Para pedir unos correos, uno tiene que tener conocimiento de más o menos el contenido que dicen. Seguramente mucho antes o minutos antes, no lo podemos determinar, pero se debe conocer que los correos existen.
La UCO, que és la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, considera que el fiscal general va dominar el que passava aquells dies per qüestió de jerarquia. I en totes aquestes declaracions, l'acusació ara manté la petició de 4 anys de presó i 3 d'inhabilitació pel fiscal general. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, per la seva banda, en demanen l'absolució.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i gairebé 9 minuts del matí. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han arribat a un acord per compartir les dades bàsiques dels cribratges de càncer: el de mama, el colorectal i de cèrvix. Es basaran en els 3 indicadors fonamentals, és a dir, quanta població participa en els triatges, la taxa de detecció i la cobertura. El govern ha demanat a l'executiu central poder confiar en el bon ús d'aquestes dades.
Les conselleries enviaran dades sobre la població cridada a fer les proves, el percentatge que hi ha acudit i el nombre de casos positius. La consellera de Salut, Manuela García, demana bona predisposició i poder confiar en el govern central.
El objetivo final que tiene esta puesta en común, pues yo creo que es tener datos que sean comparables, datos que sean comunes, sean datos que sean homogéneos y sobre todo con el fin de mejorar y sobre todo con el fin de detectar si hay algún problema, poderlo resolver. Y eso se llama confianza. Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
García. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha celebrat que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, com és el cas de les Illes, que es varen reunir ahir al Consell Interterritorial de Salut, s'hagin compromès a lliurar les dades després dels darrers estira i arronses.
Lo que nos van a dar ahora, los datos que nos van a dar ahora, en la forma y fondo en la que ellos quieran, en la que tengan los datos, ¿vale? Lo podrían haber hecho desde el día 1.
La consellera de Sanitat de Madrid, Fàtima Matute, ha deixat clar que s'ha arribat a un acord de no fer servir els triatges com una eina d'ús partidista.
Con el compromiso firme por parte del Ministerio de no hacer uso político, en este caso de esta crisis que han creado de los cribados, que es bastante lamentable, sobre todo para la población.
La decisió arriba setmanes després de conèixer les errades de comunicació dels resultats de mamografia fetes a Andalusia.
El govern preveu que les mesures de control sanitari de la grip aviària s'hauran d'ampliar en les pròximes setmanes a tots els municipis de les Balears. De moment, fires com avui, el dijous Badinca, es poden celebrar amb normalitat, ja que en aquest cas només s'exposen animals provinents de municipis de Mallorca que no estan afectats per les restriccions de prevenció. Laura Marcos.
Així ho ha afirmat el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, just abans de l'inici d'una reunió amb el sector avícola de les Illes que ha tingut lloc aquest dimecres a Palma i en la qual s'han abordat també la situació i els riscos relacionats amb la grip aviària.
Entonces el productor de cualquier especie tiene que hacer una guía de movimiento y esa guía tiene que estar autorizada por un veterinario oficial. Por lo tanto, no puede haber alguien que lleve gallinas o palomas o pavos a Inca sin que nosotros lo sepamos.
Fernández ha destacat que si es detecta algun focus de grip aviària a les illes, s'haurien de tancar totes les explotacions, tant les grans com les d'autoconsum, que suposen el 95% del total. Per això apel·la a la responsabilitat dels petits ramaders perquè posin els abeuradors i menjadores a l'interior de les granges. En tot cas, s'ha mostrat especialment preocupat per les 28 explotacions de les Balears amb més de 1.500 places convocades aquest dimecres a la jornada, a la qual han assistit presencialment 8 ramaders. Un d'ells és Pere Obrador, que té una finca amb 2.000 pollastres a Felanitx, un dels municipis considerats d'especial vigilància.
Bueno, tot el que siguin problemes sempre ens preocupa, perquè ja l'agricultura, o principalment la ganaderia, ja té molt de problemes i encara quan se n'hi afegeixen altres encara és més complicat. Estem esperant a veure quines mesures han d'agafar i ja veurem, haurem de fer el que ens diguin.
Durant la reunió d'aquest dimecres amb el sector avícola, el govern també ha destacat que ara mateix les grans explotacions de les illes tenen uns beneficis de 4 a 4,5 euros per pollastre i de 25 a 30 cèntims per dotzena d'ous, dades que ha qualificat de positives.
El risc de contagi dels humans per aquesta grip aviària és molt baix. Jordi Reina, cap de Virologia de Son Espases, explica que en cas de contreure la malaltia, els símptomes serien pràcticament els d'un constipat lleu.
En el fons es comporta com una grip normal, però molt més lleu, perquè aquest virus no està adaptat encara a l'espècie humana. En general, donant un quadre respiratori no molt greu, amb poca capacitat de transmissió. L'important dels virus en general, i aquest en particular, és la capacitat per transmetre's d'una forma fàcil i senzilla entre humans i humans. I aquest virus encara no ho ha aconseguit. Les persones que hi ha casos que s'han infectat han tingut un procés lleuger i no han contagiat ni siquiera els familiars de l'entorn.
Reina destaca que els ous i la carn, en cas de contagi de grip aviària, no són una font de transmissió. El més contaminant, de fet, són les plomes. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Aquest dijous tot se fira. I Vetres Ràdio el dijous va a Dinca. Des de les 9 del matí, el Dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials des de l'embalat de la plaça d'Espanya. 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. Ivetres Ràdio, el dijous va a Dinca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i quart, nova arribada d'embarcacions amb persones migrants des del nord d'Àfrica. En els darrers dos dies han arribat un total de 257 persones migrants en 14 barques, segons les dades de la delegació del govern central a les illes.
Les darreres en arribar han estat 7 pasteres interceptades ahir a Cabrera i Formentera. En els dos casos, o en tots els casos, el perfil són similars. Les persones ateses són d'origen subsaharià o magrebí. En els diversos operatius de rescat han participat agents de la Guàrdia Civil, també de Salvament Marítim. Enguany han arribat en total 6.500 migrants, 700 embarcacions més que tot l'any passat.
I un incendi en un centre de menors de Palma va deixar a Hora Baixa 14 ferits lleus. Cap d'ells va haver de ser hospitalitzat.
Fons de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que és l'organisme que gestiona el centre, han indicat que el foc s'ha originat en una sala de tutories d'aquest edifici d'acolliment d'adolescents de la Tramuntana. Els menors han estat evacuats fins al punt de trobada, s'han mobilitzat policies locals, també bombers i serveis sanitaris.
I a Menorca, la Policia Nacional ha detingut dues dones grans de prop de 80 anys i el fill d'una d'elles per robar i posteriorment vendre 37 monedes d'or valorades en prop de 30.000 euros. Carles Marquès.
A Mahó, la Policia Nacional ha destapat una història digna d'un guió de pel·lícula. Dues dones octogenàries, una de Mahó i una altra de l'Alió, que ni tan sols es coneixien, i el fill d'una d'elles d'uns 50 anys, han estat detinguts per la desaparició de monedes d'or valorades en prop de 30.000 euros. Les peces, propietat d'un col·leccionista, havien quedat oblidades en un pis de lloguer el 2023. Segons la investigació, les dues àvies es van dedicar per compte propi a vendre les monedes a tercers, a Mahó i Ferreries. Els agents s'han recuperat gairebé tot el tresor. Dues monedes sud-africanes d'or, 7 monedes d'or de la història dels Estats Units i 28 monedes de la història de Mèxic, també d'or. El cas continua obert, no es descarten més detencions.
I a Formentera s'han descobert restes òssies d'una vintena de cans a una cavitat rocosa natural. Els cadàvers dels animals han aparegut dins de bosses de plàstic que, segons els primers indicis de la investigació, varen ser depositades a la banc fa anys. Elena Trinidad.
La troballa l'ha fet un agent de Medi Ambient a una propietat privada de la zona d'Escap de Barberia, segons han informat des del Consell de Formentera, que no ha volgut fer públic el lloc exacte dels fets. L'agent va avisar de seguida als serveis de sanitat animal de la institució insular i a la Guàrdia Civil, que després d'una primera inspecció constataren que hi havia restes òssies d'una vintena de cans dins de bosses de plàstic que es trobaven en avançat estat de descomposició i estaven amagades dins la cavitat rocosa amb altres restes de residus. El Consell ha recordat la importància de gestionar adequadament els residus i restes d'animals. Ara traslladarà tota aquesta informació al Seprona, que se'n farà càrrec de la investigació.
L'Ajuntament de Sant Antoni multarà els venedors i consumidors del conegut com a gas del riure. A més, reclama també al govern central que endureixi la normativa perquè els detinguts no quedin en llibertat després de 24 hores d'aquesta detenció d'ànima nau.
Sant Antoni reclamarà al govern central que endureixi la normativa per lluitar contra la venda d'òxid nitrós, conegut com a gas del riure. Marcos Serra és el batlle de Sant Antoni.
Mentre no hi hagi més presència de policia de Guàrdia Civil, en aquest cas, i sobretot no hi hagi un canvi legislatiu com si passa a Regne Unit, que allí sí que està prohibit, pues, mentre puguen anar a Esquerra una altra vegada, pues, és difícil erradicar aquesta xacra que tenim en Esquerres amb els òxid nitrós.
Aquest estiu s'han practicat 100 detencions al municipi, però els venedors queden lliures en 24 hores. Per això es desenvoluparà una ordenança que sancionarà venedors i consumidors. A la Junta de Seguretat celebrada aquest dimecres també s'ha destacat la col·laboració dels diferents cossos de seguretat en actuacions com la que va suposar la detenció d'una dotzena de persones a l'edifici Tànit, on es van trobar centenars de mòbils robats i diverses quantitats de drogues. Raquel Guasca és directora insular de l'Estat a les Pitiuses.
Tots els agents destinats a Sant Antoni han fet moltíssima feina. Aquesta feina ha redundat en més diligències, en més detencions, per tant, en més repercussió de tota la feina policial que se fa i, per tant, crec que ens hem de donar l'enhorabona per això.
A més, s'ha renovat per 4 anys el servei de la Guàrdia Civil i la policia local a l'oficina d'atenció situada a Serenal. Es demanaran reforços per ampliar l'horari a les tardes i més efectius addicionals en l'operatiu especial de la temporada.
Són Són les 7:20, ara parlem de política, anem al Parlament, perquè el PSIP i Vox, que són les dues formacions que han accedit a negociar amb el govern la primera passa per tramitar uns nous pressupostos, posen en dubte la voluntat real de l'executiu d'arribar a un acord. Dimarts que ve compareix el vicepresident Antoni Costa per donar compte del resultat d'aquestes converses.
Unes converses que aquesta setmana han mantingut el govern i les dues formacions, però que de moment els portaveus Manuela Cañadas i Iago Negrevela asseguren que no han donat fruits.
También sabemos la experiencia. A lo mejor es que nos están engañando y no tienen interés en aprobar un techo de gasto y unos presupuestos. Y les interesa más ir con el discurso de que Vox los quiere boicotear.
Ofrecemos una posibilidad de que se desbloquee, incluso con políticas que anunció la propia presidenta. Pues esperamos un planteamiento serio al respecto. Mientras tanto, no iremos valorando las reuniones. A lo mejor alguno se ve una sorpresa de lo cerca que se estaba o de la falta de voluntad real de alcanzar un acuerdo.
El PP, per la seva banda, nega qualsevol paràlisi.
No hi ha res paralitzat. Se continua fent feina. No hi ha cap tipus de bloqueig. En el senyor Negrevela li agradaria que hi hagués un bloqueig, però a mi, escolti, me sap molt de greu. Vostres han vist que plenari darrere plenari s'estan aprovant les lleis que ha presentat el govern.
La Popular ha defensat que el vicepresident Costa en donarà explicacions la setmana que ve al Parlament.
I sembla en aquests moments que més complicat serà l'aprovació d'uns pressupostos generals de l'Estat, del govern central. A mig de tot aquest context polític, el Ministeri d'Hisenda ha convocat per dilluns el Consell de Política Fiscal i Financera per presentar a les comunitats el sostre de despesa i la senda d'estabilitat.
És la passa prèvia per la presentació del pressupost general de l'Estat del 2026. La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera tindrà lloc el dilluns a les 12 del migdia i el Consell de Ministres previsiblement aprovarà dimarts el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat.
Mentre la situació a la política estatal és convulsa i la sessió del Congrés dels Diputats va ser tensa, la recent ruptura de Junts per Catalunya amb el PSOE, que precisament posarà encara més dificultats per aprovar aquests pressupostos, ha estat un dels punts claus de la jornada. De fet, la portaveu dels independentistes, Míriam Nogueras, s'ha reafirmat en la seva decisió i ha dedicat aquestes paraules al president del govern central, Pedro Sánchez.
És un cínic i un hipòcrita. I escolti'm, aquesta relació s'ha acabat.
Li ho ha dit per no complir amb l'acord d'investidura. El cap de l'executiu, però, ha demanat que no l'insultin i els ha recordat que els necessiten per no haver de pactar amb el Partit Popular.
Durant la compareixença, a petició pròpia de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats i enmig d'un context marcat per les dificultats per legislar, ha apel·lat a la unitat política per bé, diu, de la ciutadania.
Por eso, desde esta tribuna, señorías, apelo a los grupos parlamentarios a ese espíritu de acuerdo. Porque la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública, depende de lo que aquí se debate y de lo que aquí se aprueba.
A més, ha acusat el Partit Popular d'exercir una oposició destructiva, esperpèntica i sotmesa a l'ultradreta. Per part seva, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat la porta a qualsevol tipus d'acord amb l'executiu.
Solo hay dos respuestas. O se condena el país a 2 años de parálisis o desgobierno, o se convocan elecciones generales. Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, señor Sánchez.
Ara bé, Sánchez diu que el que s'ha acabat és això altre.
Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor.
Els socis de Sumar han demanat a Pedro Sánchez que l'Estat compri 25.000 pisos que són en mans de fons d'inversió per destinar-los a lloguer assequible.
I ara, quan són les 7:24, parlant d'una qüestió que afecta molt a les butxaques, sobretot d'aquelles persones que tenen família a la península, perquè els preus per volar allà, aquestes festes de Nadal, ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat. Un trajecte d'anada i tornada pot arribar a costar 350 euros en descompte de resident, un miler d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag. Són dades de l'Associació d'Agències de Viatge de les Balears, Aviva, que ho atribueix a la elevada demanda.
Madrid i Barcelona són els aeroports on més volen viatjar els habitants de les illes, però no són les destinacions més cares, ja que hi ha més vols disponibles. Al nord de la península i Andalusia, en canvi, són les zones amb els preus més elevats. El president d'Aviva, Pedro Fiol, assegura que les aerolínies aprofiten l'alta demanda per disparar el cost.
que hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
En aquest moment surt proporcionalment més a compte anar a passar el Nadal a Londres o a París que algunes capitals espanyoles. Hi ha bitllets d'avió a meitat de preu, tot i se vols de llarg recorregut, una diferència de cost desproporcionada, assegura Fiol.
Haguent més distància a qualsevol aeroport europeu que no a qualsevol aeroport nacional, no és proporcional. És a dir, existeix aquest problema, que a més és una percepció i que comparteix que els usuaris, de que els vols nacionals, sobretot en temporada de màxima demanda, festivitat, són desproporcionalment cars.
De fet, en alguns casos, la possibilitat de viatjar a fora d'Espanya creix. L'aerolínia britànica Jet2 obrirà una nova base a l'aeroport de Gatwick, a Londres, i des d'allà oferirà 10 vols per setmana a Mallorca, 3 connexions amb Menorca i 2 a Eivissa.
En total hi haurà trajectes amb 11 destinacions espanyoles. A més de les Balears, hi haurà freqüències a les Canàries, Girona, Reus, Màlaga i Alacant. La companyia considera que és una oportunitat per consolidar-se com el principal tour operador entre el Regne Unit i els dos arxipèlags.
I avui també vos explicam que la meitat de la flota pesquera de Menorca està aturada aquestes setmanes per no esgotar la quota de dies fixada per Europa. Els pescadors es guarden els darrers dies que els queden, segons la normativa europea, per fer feina durant la campanya de Nadal. Adjel Camarasa.
Durant tot l'any han anat dosificant les sortides per no superar el nombre de dies màxims permesos. Ara, 3 de les 6 embarcacions de l'illa estan amarrades. N'hi ha 2 a Ciutadella i una altra a Maó. Xavi Marquès és el patró major de la confraria de Ciutadella.
N'hi ha 2 que estem aturats. Vam aturar dia 20 d'octubre, més o manco, i si previsió és començar a principi de desembre per poder fer que els 10, 12 o 15 dies que ens falten, doncs, dins el desembre, no? I que la gent, doncs, pugui agafar un poc de peix o marisc de cara a les festes.
A més de les quotes, Europa també ha implantat aquest any diverses mesures per garantir la sostenibilitat pesquera. Una és l'obligació d'eixamplar les xarxes i passar de 4 a 5 centímetres. Això ha provocat la pèrdua del 40% de les captures de gamba vermella.
Un centímetre sembla que és molt poc, però un centímetre quadrat és molt. És molt perquè la gamba és petita, no és un animal gros com pugui ser un lluç o una maire, no? La gamba és petita, realment, si tu mires ben el forat que tenim i la mitja encera i tot, passa pel forat. Vull dir, no és que estiguem xerrant només de que deixem fugir les que són molt petites, que puguin creure... No, estem xerrant que el forat és gran, no? I, bueno, també en fugen de les grans.
Les confraries asseguren que els informes científics indiquen que s'ha millorat la situació de la massa pesquera, motiu pel qual confien que Europa flexibilitzi les mesures de cara a l'any que ve.
I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és el moment de veure què diuen les portades de la premsa feta a les illes, pendent avui de les tradicions i també de la turismofòbia.
Sí, i última hora ho posa per damunt fins i tot del dimecres bo. Diu que els turoperadors estrangers lluiten contra la fòbia dels estrangers que ens visiten. La foto, però, és per la revalda del dijous bo. El dimecres bo amb una gentada de festa tradició, com ho és també el mercat de Sineu, que encara tenia ahir mercat d'animals vius, aus incloses, és la fotografia a Diari de Mallorca, i el titular és pel director de l'IES Llompart, ja ho era ahir el protagonista, i diu que dimiteix per les denúncies d'aquest grup de docents. Precisament l'Ara Balear dels digitals ja mostra una docent amb dislèxia a qui digueren que mai passaria de la selectivitat i avui en dia s'hi dedica professionalment. OK Baleares diu que el PSOE estatal no confirma el suport a la gratuïtat del transport públic i Mallorca Diario entrevista el nou jutge degà de Palma que es queixa de la burocràcia, tot un clàssic, com ho és també aquest del titular del periòdico d'Eivissa. Diu que Sant Antoni i el Regne Unit faran feina conjunta per evitar morts de turistes. El Diario diu que les cases més construïdes allà són unificades familiars i pisos de luxe, notícies que contrasten amb aquest ambient turismofòbic que denuncia última hora, com també hi contrasta el del Menorca, que diu que l'hivern col·lapsa les rutes aèries on s'acumulen els overbookings.
I tota la premsa estatal pendent avui de la declaració del fiscal general.
Dies interessants, per tant. Diu El País que es declara innocent i destaca una frase d'ell: la veritat no es filtra. En canvi, El Mundo prefereix una frase dels agents de l'UCO: dominava tot el procés. L'ABC diu que 11 agents confirmen que no va esborrar el telèfon confon de manera accidental i La Vanguardia es posa enmig, diu que García Ortiz nega la filtració en contra, en aquest cas, de la versió de Luco.
Hem arribat a les 7 i mitja, ara és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest dijous. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Va declarar ahir en qualitat d'investigat i va reiterar la seva innocència.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No lo he hecho llegar.
Així nega haver filtrat el correu electrònic en què la defensa de l'empresari Alberto González Amador oferia declarar-se culpable de dos delictes fiscals per arribar a un acord. També van intervenir agents de la UCO que posen en dubte el relat del fiscal general. L'acusació manté la petició de 4 anys de presó i 3 d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en demanen la seva absolució.
El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes compartiran les dades bàsiques dels cribratges de càncer.
Es basaran en quanta població ha participat en els cribats, la taxa de detecció i també en la cobertura. La consellera de Salut, Manuela García, reclama a l'executiu central poder confiar en el bonus d'aquestes dades.
Nosotros hemos confiado en la ministra. Espero que la ministra tenga la misma actitud hacia nosotros.
En les darreres 48 hores han arribat a les Balears 257 persones migrants a bord de 14 barques.
Les darreres que s'han interceptat han estat 6 pasteres i va ser ahir a Cabrera i Formentera.
14 persones varen resultar ferides lleus ahir a hora baixa en un incendi en un centre de menors de Palma. Cap d'ells ha hagut de ser hospitalitzat.
Segons fonts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que és l'organisme que gestiona el centre, el foc s'hauria originat en una sala de tutories de l'edifici d'acolliment per adolescents Tramuntana.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni multarà els venedors i consumidors del conegut com a gas del Riure.
A la Junta de Seguretat d'aquest dimecres, el consistori ha reclamat al govern central que endureixi la normativa per tal que els detinguts no quedin lliures en 24 hores. Marcos Serra és el balde del municipi.
Mentre no hi hagi més presència de policia de Guàrdia Civil, en aquest cas, i sobretot no hi hagi un canvi legislatiu com si passa a Regne Unit, que allí sí que està prohibit, pues, mentre puguen anar a Esquerra una altra vegada, pues, és difícil erradicar aquesta xacra que tenim en Esquerres amb els oxinitros.
I si teniu familiars a la península i els voleu visitar per festes o simplement voleu anar de viatge, heu de saber que aquest Nadal els preus del bitllet ja són entre un 15 i un 20% més alts que l'any passat.
De fet, un trajecte d'anada i tornada amb el descompte de resident aplicat pot arribar a costar 350 euros, una xifra que s'eleva a un miler d'euros per als qui no estan empadronats a l'arxipèlag. Aquestes són dades de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears, d'Aviva, que ho atribueix a l'elevada demanda. El seu president és Pedro Fiol.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
I avui és el dijous bo d'Inca, la coneguda com a Fira de les Fires, la més important de Mallorca. En aquesta hora ja es fan els darrers preparatius i a les 10 ha de donar el tret de sortida oficial a totes les mostres. Ahir ja es va viure l'aperitiu amb el Dimecres Bo.
Molta alegria i aquest temps que mos aprofita, tot el dia i demà crec que també.
Se pot veure més coses, ara ja realment també hi ha molta de gent, però anys enrere era el dia que podies veure més coses i disfrutar més de la festa que dels inqueros. Com aquell que diu, em matem tothom, o sigui, però això és un Dimecres Bo, els inqueros sortim molt.
Hem vingut en el Dimecres Bo perquè hem vingut a fer una volta per veure els animals, amb la nina petita, poc més, al final és fer una volta per firaires, menjar qualque cosa.
Sembla, per tant, que la meteorologia respectarà aquest dijous bo. Avui ens espera una jornada més càlida. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui continuarem amb un cel molt destapat tot l'arxipèlag. Mantindrem un ambient molt plàcid, però sobretot càlid. Marcarem avui unes anomalies destacables. Pel que fa a la temperatura, se superaran els 25 graus a diversos punts de Mallorca i també d'Eivissa, principalment en el cas de Mallorca cap a l'interior i el ponent de l'illa. Tot això, per mort d'un vent de xaloc que s'ha de reforçar, bufarà moderat i això també farà que la mà vagi bastant més alterada, principalment a les costes exposades amb maró generalitzada.
Informatiu Matí. Esports.
I en els esports, el voleibol, el Connecta Balear Manacor va perdre en el seu debut en una competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. En un partit molt ajustat, els mallorquins van caure per 2 sets a 3 contra l'AOK Zagreb croat. Els manacorins van perdre els dos primers sets per 21-25 i 22-25, però empataren el partit guanyant el tercer per 29-27 i el quart per 25-21. El conjunt manacorí no va poder completar la remuntada i va caure en el cinquè i definitiu set per 12-15. Ara els mallorquins s'han de tornar a centrar amb la lliga regular i el partit d'aquest cap de setmana contra el Benidorm. I seguim parlant de voleibol perquè aquí també jugarà competició europea és la Barca Menorca. L'equip menorquí és l'actual líder de la Superliga femenina amb 5 victòries després de 5 partits disputats. La jugadora Sofia Neves s'ha mostrat contenta amb aquest inici de Lliga. L'escoltam.
Estamos súper contentas por este arranque. Obviamente que sabemos que recién son los primeros pasos de una liga que aún falta mucho por recorrer. Muchas competiciones aún por presentarse, pero felices de que el equipo se está encontrando en cancha, fuera también, por suerte tenemos un grupo precioso y se ve esa complicidad y ese gusto por jugar juntas.
Pel que fa al futbol, el Mallorca, sense els internacionals, tornarà avui a la feina com a darrer dia de la setmana perquè gaudiran després de 3 dies de descans. Ahir, precisament, varen disputar un partit amistós a Son Bibiloni contra l'Andratx. El conjunt de Jago Barrasate s'ha imposat per 6-0. I el jugador del Mallorca, Antonio Sánchez, va ser el gran protagonista a la festa de la Panya, mallorquinista del Gai, de l'Escoltam.
Con otra perspectiva, la verdad, con fuerza también para lo que nos viene, que va a ser duro y yo creo que no hay que salir de la realidad. Estamos en un momento todavía delicado, pero hombre, esto ayuda a encararlo con más energía y sobre todo de una forma más positiva.
Antonio Sánchez reconeix que la victòria contra el Getafe ha donat aire al vestidor, però la setmana que ve toca visitar un rival molt complicat, el Villarreal.
Liberación, porque yo creo que se estaba trabajando bien, pero estábamos en ese momento que no salían las cosas ni en juego ni en resultados. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar seguro. Va a ser difícil, lo que te he dicho, hemos puesto la primera piedra, hemos dado el primer paso, pero bueno, ahora viene otro paso que va a ser durísimo seguro. Pero bueno, hemos sumado ahí antes y yo creo que somos capaces.
I l'Atlètic Balears mira de reull el seu pròxim rival a la Copa, l'Espanyol de Barcelona, però no s'obliden que diumenge hi ha Lliga i que és una obligació estar a la zona alta de la classificació. Al programa Esport 3, ahir varen parlar amb el futbolista de l'Atlètic Balears, Jaume Pol. El lateral esquerre va dir, en referència al rival de Copa, que amb esforç es poden igualar les forces entre balearicos i pericos.
Sí, s'igualen molts esforços perquè, ja t'ho dic, tenim el handicap de que jugant dins casa nostra, això mos favoreix i, bueno, sabem que amb el suport de l'afició i amb les ganes i la motivació que tindrem, segur que li posarem difícil.
I la selecció espanyola de futbol es prepara per disputar dissabte a les 6 de l'hora baixa un nou partit de fase de grups en vista a la classificació pel Mundial. Espanya, líder del grup E, amb 4 victòries, jugarà com a visitant davant la tercera classificada, Geòrgia. Entre els convocats d'Espanya, torna després de 4 anys el migcampista del Betis, Pau Fornals. El jugador ha parlat de l'essència de la Minyamal.
una pérdida importante para nosotros por el jugadorazo que es y lo que representa para la selección, pero el fútbol, igual que la vida, no espera a nadie y no podemos estar lamentando una pérdida así. Quiere estar aquí, que a nadie nos gusta estar lesionados o tener que dejar a nuestros compañeros por una situación así. Y todos le dimos un abrazo porque al final es nuestro compañero.
I a la Champions femenina, el Barça va guanyar per 3-0 a l'Oven belga. La portera mallorquina, Cata Coll, va ser titular en el conjunt blaugrana i l'Atlètic de Madrid va caure per 1-2 contra la Juventus. I acabam en tennis. Carlos Alcaraz cercarà avui una nova victòria a la Copa del Mestres, que el classificaria per a les semifinals. El murcià s'enfrontarà no abans de les 8:30 del vespre a Lorenzo Musetti. Si Alcaraz guanya, l'italià s'assegura el número 1 del món fins a final d'any.
Moltes gràcies, Miqui. Ara faim una petita pausa i tot d'una vos explicam allò que va donar de si ahir, la jornada del dimecres va.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:42 minuts. Ja ho dèiem que avui és un dia especial. És el dijous bo a Inca. De fet, aquí a la ràdio que van de veure fa només uns minuts com tot l'equip del dia ja partia cap a la capital del Reguer, perquè ja sabeu que a partir de les 9 els podreu veure si sou per allà en directe en aquella plaça. Avui gran part de la programació d'IB3 Ràdio es fa des d'Inca. És la coneguda com a Fira de Fires, és la més important de Mallorca i en aquesta hora ja hi ha els darrers preparatius. A les 10 ha de donar el tret de sortida a totes les mostres que són molt esperades en aquesta jornada. I allò que també era molt esperat era ahir el dimecres bo. Perquè d'aquesta manera es va donar per inaugurada la fira, el Val·la d'Inca la va inaugurar, que ja va avançar-se amb el dimecres va, un dia molt especial per als inquers i les inqueres.
I l'Ajuntament ha preparat un fort dispositiu policial, s'han habilitat aparcaments dissuasius i s'han ampliat les freqüències dels trens, tal com detallaven el Val·la Virgilio Moreno i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
Moltíssimes ganes, moltíssima il·lusió. S'han preparat encara més mitjans perquè el bon temps fa de crida, no? Fa que vengui moltíssima de gent i sobretot també que han fet feina amb Servei Ferroviari de Mallorca, amb el Consorci de Transport de Mallorca.
I com comentava el Val·la, milers de persones se desplaçaran fins aquí a Inca a disfrutar d'aquest gran esdeveniment que converteix a la ciutat d'Inca en la capital de Mallorca.
Ja ho deia el president del Consell, Inca és la capital de Mallorca per uns dies. Si el temps acompanya, com ja va passar a nit, motivarà els inquers i gent d'altres racons de l'illa per aplegar-se per veure les diferents paradetes d'artesania i de productes locals. També els animals a la plaça del bestiar i més tard els concerts que, per cert, ahir es varen allargar fins a les 5 de la matinada. La gent d'Inca assegura que s'estima més sortir el dimecres bo perquè és més tranquil i perquè diuen que hi ha manco gent.
Molta alegria i aquest temps que mos aprofita, tot el dia i demà crec que també.
Se pot veure més coses, ara ja realment també hi ha molta de gent, però anys enrere era el dia que podies veure més coses i disfrutar més de la festa que dels cinqueros. Com aquell que diu, em matem tothom, o sigui, però això és el dimecres bo, els cinqueros sortim molt.
Hem vingut en el dimecres bo perquè hem vingut a fer una volta per veure els animals, amb la nina petita. Fa més, al final és fer una volta per firaires, menjar qualque cosa.
I és que tenen on triar ni més ni manco que 300 paradetes del Mercat Pagès que es distribueixen pels carrers i les places del centre d'Inca, que ja té una tradició important de mercat. Els comerciants són optimistes perquè la previsió dona bon temps. Diuen que el dimecres bo la gent passeja, però que és avui, que és dijous, quan s'animen a comprar.
Sí, hay mucho ambiente, pero hoy la gente sale a pasear y a mirar. Y bueno, ya demá. Ya veré.
La verdad es que para ser dimecres, pues sabíamos que sería más flojito, pero está yendo muy bien, hay mucha gente. Por la mañana sí más flojo, pero por la tarde se anima mucho más.
Ahora se comença a animar, avui la baixa, però més tranquil, si hem passeja i mira i tasta, i demà ja van a Tirfitzo.
I ja vos ho avançàvem, que si no hi podeu anar, penseu que IB3 Ràdio vos acostarà el dijous amb una programació especial.
Tant el dia com el dia Mallorca, de les 9 fins a la 1 del migdia s'emetran des de la plaça de l'Ajuntament d'Inca i l'hora baixa tota la programació entre les 3 i les 7, és a dir, Tèntol i l'Aviador, també s'emetran des de la capital del Reguer.
I ara, quan són les 7 i 46 minuts, repassam els titulars més destacats de la crònica nacional internacional en format breu. L'advocat general de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia. En concret, sobre si les despeses del procés posaren en risc els interessos financers de la Unió Europea i si l'oblit dels delictes terroristes és contrari a la directiva comunitària.
Les seves conclusions no són vinculants, però sí que guien el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'hora de redactar la sentència. Quan estigui llesta, aquesta condicionarà l'aplicació de la norma per part del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional.
El Tribunal Suprem ha donat la raó als bancs per litigi sobre les hipoteques vinculades a l'índex IRPH. Ha descartat anul·lar-les de manera generalitzada i dictamina que els jutjats han d'analitzar-les una per una per si existeix un cas d'abús en funció de les condicions del contracte.
El desembre de l'any passat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va considerar que no se pot descartar mala fe en aquests préstecs i que les clàusules en qüestió poden ser abusives si es va incomplir el requisit de transparència.
I avui el Congrés dels Diputats ha de votar si prorroga les nuclears dins la llei de mobilitat sostenible.
Votaran més de 100 esmenes que ja va incorporar el Senat a la norma. Una és la que suprimeix la data de cessament definitiu de les centrals nuclears de l'Araf, Escó 1 i Cofrentes. És una proposta del PP, però perquè tiri endavant necessita el suport de Vots i Junts.
I de la crònica internacional, als Estats Units, els demòcrates han tret a la llum 3 nous correus dels arxius de Jeffrey Epstein que revelen nous vincles entre el pederasta i el president Donald Trump.
En un dels missatges, Epstein qualifica l'actual mandatari estatunidenc de cac que no lladra i afirma que el president va passar hores amb una de les presumptes víctimes de tràfic sexual. En un altre correu, assegura que Trump tenia coneixement del que passava amb les menors. A més, Epstein explicava a un experiodista de New York Times que té fotos de Trump amb dones en biquini que havia entregat la seva exparella al magnat.
El president nord-americà s'ha defensat d'aquestes acusacions amb un missatge publicat a la seva xarxa social Truth.
Diu que el Partit Demòcrata intenta reviure el rumor d'Epstein per desviar l'atenció del que considera que és una pèssima gestió del tancament del govern federal.
I precisament sobre aquesta qüestió, aquesta matinada la Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat el paquet de mesures de finançament que ja ha avalat el Senat per posar fi al tancament governamental que ha durat 43 dies. És el més llarg de la història del país.
Ha sortit aprovada per 222 vots a favor i 209 en contra, inclosos els dels dos republicans contraris a la despesa pública que implica el test, entre altres, relacionada amb construccions militars o projectes relacionats amb els veterans i defensa.
I per cert, que avui, aquest dia 13 de novembre, han de dir que fa 10 anys dels atemptats de Bataclan a París.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I tornem a les Illes quan falten 10 minuts per les 8 del matí perquè el director de l'Institut, Josep Maria Llompart, ha renunciat a la reelecció després que un grup de professors del centre l'han denunciat per un abús de poder que suposadament hauria exercit durant anys. Davant aquestes queixes, Inspecció Educativa ha obert una investigació.
El director de l'Institut, Josep Maria Llompart, havia iniciat el procés per tornar a dirigir el centre, però ara ja ha renunciat. Tot això no ha dimitit com a director, així que es mantindrà en el càrrec fins a final de curs, dia 30 de juny. El conseller d'Educació, Antoni Vera, per part seva, ha explicat que una vegada hagi finalitzat el procés d'inspecció, la conselleria decidirà quines mesures ha de prendre.
Que ho du d'Inspecció Educativa, que és el departament de la Conselleria d'Educació i Universitat, que s'ha d'encarregar de vetllar de cuidar aquests processos i atendre aquestes necessitats que puguin sorgir, que evidentment ha de ser un procés objectiu, tècnic i garantista. I per totes les parts.
I els pares de Sandra Penya, la nina que es va suïcidar a Sevilla per un presumpte cas d'assetjament escolar, demanen una sanció contundent i exemplar per al centre educatiu. Els progenitors de la víctima han comparegut com a testimonis davant la Fiscalia de Menors de Sevilla.
El Ministeri Públic va obrir dos expedients després de la mort de la menor de 14 anys, un sobre les nines implicades en aquest presumpte cas d'assetjament escolar, l'altre per avaluar la possible responsabilitat del centre concertat en la qual estudiava. El portaveu de la família i oncle de la víctima, Isaac Villar, confia que tant la Junta d'Andalusia com la justícia siguin contundents.
Lo que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, ¿no? Que es la pérdida de mi sobrina, pero sí esperamos que también es un poco la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también es un poco para que esto no se repita, ¿no? Y la única forma de que se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza, ¿no? No atender una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio.
Volem recordar que el 024 és la línia d'atenció a les conductes suïcides, és gratuït i confidencial.
I Educació ha acordat amb la comunitat educativa de Bunyola la reforma integral de l'escola Mestre Colom. És una de les principals obres de millora que recull el Pla d'Infraestructures que preveu invertir 600 milions d'euros en la construcció de 77 nous centres educatius, 60 ampliacions i 158 reformes. De moment, no se sap el cost de la reforma de l'escola de Bunyola, però Educació preveu que es pugui iniciar a finals de la legislatura. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que es tracta d'una antiga reivindicació necessària, ja que l'edifici de l'arquitecte Guillem Fortesa té moltes mancances.
La comunitat educativa d'aquest centre necessita unes instal·lacions dignes, els docents per poder fer la seva feina en dignitat i els alumnes perquè necessiten unes instal·lacions dignes que ara en aquest moment són unes instal·lacions que necessiten, que tenen moltes mancances i necessiten tenir les mateixes oportunitats que els altres municipis de les Illes Balears.
Educació ja té l'avantprojecte enllestit i ara falta redactar el projecte per després licitar les obres abans de final de legislatura. Amb la reforma s'esponjarà part d'un edifici antic que no té valor arquitectònic i es crearan unes noves instal·lacions on s'ubicarà el menjador, l'aula multiusos i el gimnàs. La batlessa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, explica per què s'ha optat per fer aquesta reforma integral.
Hem optat entre la comunitat educativa, l'associació de pares i mares i l'Ajuntament de reformar aquesta escola perquè consideren que està ubicada en un lloc privilegiat i en els tècnics tant de Civisec com de l'Ajuntament, considerant que serà el millor per als nostres infants.
tant, la direcció de l'Escola de Bunyola com les famílies han destacat que el consens farà possible aquesta reforma integral que inclourà, entre d'altres aspectes, la sembra d'arbres. Són la directora Antònia Mulet i la presidenta de l'AFA, Mà Pujol.
És una escola d'espoble, sempre ho ha estat, i això és el que volíem mantenir. La reforma que ens han mostrat millora l'escola en el sentit que ens dota d'infraestructures que abans no teníem.
I en el final sabeu que la feina ben feta i sumant té un resultat.
L'any 2028 farà 100 anys que es va construir l'edifici de l'Escola de Bunyola, que sempre s'ha dedicat a l'ensenyament.
Ara falten 6 minuts per les 8 del matí. Oriol Bonnin i el grup Iberostar han estat guardonats amb els Premis Sarriera, organitzats per primera vegada pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
Aquests guardons destaquen per la connexió entre la societat i la universitat. Es reconeix així la llarga trajectòria com a cirurgià cardíac a Oriol Bonnin. Per part seva, la Fundació Iberostar ha recollit la menció d'honor per la càtedra de la mà Iberostar de la UIB per promoure un model de turisme responsable. És Antoni Bernassa Arbós, president del Consell Social de la UIB.
És la primera vegada, això és un estreno, i un estreno pensant que això perduri en el temps, que realment sigui de qualque manera un reconeixement anual que el Consell Social faci a una persona i a una entitat que tinguin un arrelament important a les nostres illes i que tinguin una certa relació amb la Universitat de les Illes Balears.
I l'escriptor Gabriel Jané Manila, la llibreria Embat i l'Institut Josep Sureda i Blanes de Palma són alguns dels guanyadors dels Premis 31 de desembre d'enguany que atorga l'Obra Cultural Balear. Aquesta és la 39a edició dels guardons que reconeixen la feina i el compromís de persones i entitats a favor de la llengua catalana i de les illes.
Jané Manila rebrà el Premi Josep Maria Llompart per la seva trajectòria, mentre que la llibreria Embat rebrà el Premi Francesc de Borja Moll per la seva tasca de difusió cultural al llarg de 50 anys. En el cas de l'IES Josep Sureda i Blanes, es reconeix la seva campanya No m'excloguis, un vídeo elaborat pels alumnes i docents del barri de Son Gotleu contra els perjudicis lingüístics. Entre la resta de premiats destaquen el grup musical Pitxorines, l'Escola de Música i Danses de Mallorca, l'escriptor Climent Picornell, el polític Damià Pons, l'entitat Accent Obert i un projecte d'integració social de les germanes Oblates.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I parlam ara de cultura perquè Javier Sierra recupera 12 anys més tard una de les figures imprescindibles del seu univers, que mescla art i misteri, el mestre del Prado. Ho fa amb la seva darrera novel·la, El Pla Mestre, una història que assegura donar als lectors les eines per poder interpretar com toca grans obres mestres de la història de l'art. Sierra ha inclòs Palma en la gira de presentació del llibre. Serà avui capvespre a les 7 a l'Auditori de la Seu de l'11 de Palma. Sandra Martínez.
Ha publicat a una quarantena de països i és l'únic autor espanyol en el top 10 de més venut als Estats Units. Són milers els seguidors d'aquest periodista de formació i escriptor de vocació que ha fet del misteri al voltant de l'art el seu segell propi inconfusible. Un estil que tornem a trobar en aquest El Pla Mestre, publicat per Planeta i per Edicions Columna, i que segueix oferint al lector qualque cosa més que entreteniment. Javier Sierra.
A raíz de la lectura del Plan Maestro, o del Maestro del Prado, o de ambos libros, el lector finalmente tiene la posibilidad de leer por sí mismo algunos de estos códigos en grandes obras maestras de la pintura.
Recuperar la visió neta d'un infant, la del nin que veu rostres als nígols, és el repte de Sierra en aquesta nova història. Canviar la visió no només en els grans museus, sinó també en espais manco habituals.
Que incluso puedan acercarse a cuevas rupestres de hace miles de años y descubrir que ya nuestros remotísimos antepasados jugaban con la mirada y con la visión animista, mágica, para entender el arte como algo vivo, no como algo inerte o estético solamente, sino como algo profundamente vivo y conectado con nuestra alma.
Art a les coves, al Sufici, a la Casa Azul de Frida Kahlo i al Louvre, és clar. I parlant del Louvre, no hem pogut evitar demanar-li sobre el gran robatori de fa unes setmanes. I ha estat demanar-li i el seu instint creatiu s'ha posat en marxa.
Me dan a entender en esta cabeza de novelista que tengo que quizá el encargo para saquearlos vino de alguien que ambicionaba esos objetos de poder. No es extraño, hay gente que colecciona en la alta sociedad de todo el planeta objetos de estas características, y quizá ahí es donde la policía próximamente va a tener que enfocar su lupa para encontrar al comisionador d'este assalto al Museu del Louvre.
La presentació del Pla Mestre a les 7 del capvespre a l'Auditori de l'11 de Palma, al carrer de Manacor.
I és una de les figures més reconeixibles de la televisió, un imprescindible de programes com l'Intermedio, i dissabte durà el seu monòleg Por qué no te callas al Trull Teatre de Palma, com a part del Fes Jaja. Parlam de Dani Mateo, que ahir va passar pels micròfons del Dia i va reivindicar l'humor.
Todos los días desde los medios de comunicación, yo el primero, ay, y mira un caso de corrupción, y mira aquí una guerra en no sé dónde, y el precio de los pisos y tal, y la gente está en casa, no puede más. Y entonces yo vengo a recordar que la vida también es disfrutar. La vida también es disfrutar. Y claro, esto igual no les viene bien a mucha gente, y por eso sea, ¿por qué no te callas? Pues no me callo.